Bé, la meva il·lustració és una pàgina fixa que ara la veureu d'un manuscrit. Bona tarda a tothom, gràcies per seguir. Jo vinc a tractar un tema puntual. No faig història, en aquesta ocasió, de l'alimentació que s'observava en l'Hospital de Santa Caterina, que al segle XVIII també se'n deia l'Hospital del Rei. És a dir, en els llibres de defuncions de la catedral, quan es moria un soldat o quan es moria un malalt que era d'aquesta parròquia, encara posava l'Hospital del Rei. Doneu a conèixer un manuscrit de cuina de 1770 que pertanyia amb un hermano, Juan Vagués, que de moment no he pogut esbrinar qui és, i que era de l'Hospital Civil de Girona. Aquesta obra es troba actualment a la Universitat de Leeds, Anglaterra, i va sortir del país segurament a l'any 1939. A l'any 1940, la Universitat de Leeds, Anglaterra, va comprar una col·lecció de cuina internacional, i entre aquesta col·lecció de cuina d'aquesta biblioteca hi ha aquest manuscrit en català, del qual jo en tinc una reproducció per si algú després el vol veure. I és una obra que passaré una mica a desenvolupar. Abans, però, un parell de coses prèvies. Fent recerca sobre la cuina també de convents i d'hospitals i tot això, vaig trobar ara fa poc aquí al convent de Sant Daniel, que era un convent de clausura, doncs hi havia un llibre de remeis que havia escrit el reverent pare Narcís Pallarols, religiós del Carme Calçat de Girona. Aquest és un llibre de remeis que feien servir les monges de Sant Daniel, però hem de recordar que en aquella època, encara que no parlem de convents, sí que a tots els convents hi havia unes farmacioles, hi havia una monja o un frare que tenien coneixements de botànica, tenien coneixements de medicina tradicional, i que llavors se'n beneficiaven no només els religiosos i les religioses, sinó també que se'n beneficiaven la gent del carrer. Quan, per exemple, els caputxins anaven, o el moliner dels caputxins anava per les masies a demanar almoina amb una imatge o per el que fos, o demanar diners pel convent, s'apuntaven dels pagesos i de la gent, els interrogaven i s'apuntaven receptes. Aquestes receptes que s'apuntaven llavors quedaven escrites a una documentació en general, i, per exemple, en el convent de Sarrià, d'aquests remeis no només se'n beneficiaven els caputxins, sinó la gent del costat. Per tant, hem de veure que en els documents d'aquests hem de veure que aquestes pràctiques de remeis eren importants. Aquest llibre de remeis de Sant Daniel, doncs hi ha remeis per afogament, per brians, per dentat, per esgargaixos, per escorbuties, arranxades, febres i tot això, i el deixem de banda, però és un aspecte a considerar. Bé, referent a aquest llibre, abans de passar en aquest llibre, a l'any 1745 s'edita a Girona un tractat de cuina d'un frare saragossà que es diu Altamiras o Altimiras. Aquest llibre es diu Nuevo arte de cocina económica sacada de la experiencia. El seu autor era un frare aragonès, i aquest llibre de cuina doncs s'extén arreu d'Espanya, i era el llibre de cuina que feien servir hospitals, majoritàriament feien servir hospitals, hospicis, cases de religiosos, residències, convents. I és curiós que d'aquest llibre de Girona se'n conserven dues edicions. La primera edició d'aquest llibre surt a Madrid l'any 1745, i aquest mateix any se n'imprimeix una a Girona. I l'any 1770 se n'imprimeix una nova edició, i aquesta edició conté 30 receptes de cuina més que la primera edició, que no sabem d'on foren tretes. Què vull dir amb això? Que aquí a Girona la majoria de convents, hospitals i hospicis tenien com a llibre de capçalera aquest tipus de llibre de cuina. Qui eren els cuiners? Els cuiners podien ser o cuiners o cuineres professionals, o també a vegades hi havia un frare llec, o hi havia una persona que tenia coneixements doncs, d'aquest tema. Per tant, aquest seria el llibre de cuina imprès. Però, fent recerques a l'Universitat de Leeds, ens vam trobar amb aquest llibre, que aquest llibre es diu, és un llibre de cuina del qual es diu Avisos i instruccions per lo principiant cuiner. Aquest és de 1770, llavors llegirem alguna recepta. Fixeu-vos, número 1, és un tractat de peix i un tractat de carn. Número 1, com se compon la olla i l'escudella del temps i avisos necessaris a la pàgina. Com se compon la sopa de carn, etc, etc. Per coure costelles a la brasa i suc de perdiu per fer la pilota de l'olla. Com se fa un picadillo, com se fan les mandonguilles, de quatre maneres. Com se fan les xalenes, bueno, era com un de carbassa, ceba, lletugues, carol, albergínies i platillos quotidians i altres avisos. Com se compon el gall dindi de dos o tres maneres i avisos del llarg sense la pàgina. Per fer estopat de vedella. Com se couen els caps de vedella. Hi ha un tractat de carn, hi ha un tractat de peix i després hi ha un altre tractadet petit d'ous. El copista es diu Joan Beguer. Aquest Joan Beguer podria ser un home del carrer que el tenien com a cuiner i que es fes dir hermano o germà, però també podria ser un religiós perquè a l'Hospital de Santa Caterina, en aquesta època, firmen, any més, any menys, firmen un conveni amb l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona i hi arriben uns frares hospitalaris que estan aquí a Girona. Però fins al dia d'avui no he sabut trobar doncs, documentació sobre aquest en Joan Beguer. D'aquesta obra, almenys, jo en tinc localitzades quatre còpies. Per tant, l'obra d'aquí a Girona no és una obra original, però sí que a cada compilació manuscrita s'hi afegeixen noves receptes. I dona la casualitat que d'aquests quatre manuscrits que es conserven, tres estan en establiments religiosos. N'hi ha un al Seminari de Girona. N'hi ha un altre al Seminari de Barcelona. N'hi ha un altre a la província dels Franciscans de Barcelona, tres. I n'hi ha un quart que es conserva al Centre de Lectura de Reus. D'aquests quatre manuscrits, n'hi ha dos editats. Està editat el del Seminari de Barcelona i està editat el del Centre de Lectura de Reus. Si els confrontes, veus que, amb variants i variables, tots desenvolupen un mateix text que més endavant explicaré. Què s'hauria de fer aquí? Aquí el que s'hauria de fer és que s'hauria de fer una edició crítica amb els quatre manuscrits i que veure variants i variables perquè cada cuiner, cada frare, hi afegia plats que feien a Girona o que feien a Barcelona. Per tant, si hi ha un manuscrit al Seminari de Girona, el de Barcelona, i n'hi ha un altre a la província franciscana de Catalunya, vol dir que era un receptari de caire religiós. Primera consideració. Segona, seríem uns il·lusos pensar que aquest tipus de cuina el menjaven els malalts que anaven a morir en els hospitals i que els menjaven en els orfes o els menjaven els pobres. Després donaré un parell de lectures que he tret de llibres de constitucions de l'Hospital de Girona i veureu que menjaven basòfia pura, menjaven pobrets. Es morien de gana, més que de la malaltia i falta de proteïnes i falta de tot això. Primera consideració, per tant, per què es copiaven aquestes obres? Aquestes obres jo crec que els que menjaven aquest tipus de plats eren els que manaven, eren els dirigents, l'administrador i després difonien un tipus de cuina popular, un tipus de cuina catalana que aquest seria potser el primer tractat de cuina popular catalana, és una cuina d'arrel franciscana que donen molta importància a les verdures, donen molta importància als productes de l'hort. Què hi feia o què hi fa aquest manuscrit a la Universitat de Leeds? Aquest manuscrit a la Universitat de Leeds, jo vaig fer una... m'hi vaig cartejar amb la persona que se'n cuida i em va dir que l'havien comprat l'any 1939. Segurament que va sortir de Catalunya durant la Guerra Civil, va sortir amb els innombrables expolis que s'han fet del nostre patrimoni i a la coberta del manuscrit encara hi ha el preu que em van pagar. L'any 1939 em van pagar 410 lliures, que són diners. Si una lliure són 160 pessetes, l'any 39 la persona que se la va anar a vendre no m'han pogut explicar ben bé tot el recorregut de l'obra perquè no hi ha llibre de registre actualitzat, però és una peça del nostre patrimoni que ha marxat d'allà. Segona consideració. Com he dit abans, aquest és un tipus d'obra que està manuscrita. Per tant, en aquella època no hi havia fotocòpies, cada convent que necessitava una còpia se la feia copiar a mà i aquest tipus d'obres correvien amunt i avall. Però és que els estudiosos de la cuina catalana, o almenys alguns, vosaltres potser sabeu que hi ha un llibre publicat l'any 1833 que en diuen La cuinera catalana, i la majoria de gent diu l'any 1833, de la mateixa manera que l'Aribau, Faló de la Pàtria, etc., tenim un llibre de cuina catalana. Doncs bé, jo he examinat aquest llibre de cuina catalana i el 80%, fixeu-vos, el 80% d'aquest llibre són traduccions al català de l'obra de l'Altimires. És a dir, que el primer llibre de la cuina catalana de 1833 és un llibre traduït del castellà, almenys amb un 80%. I un altre que se'n conserva al Palau de Peralada, també fet per un altre caputxí, llibre de l'art de cuinar, també és una fusellada d'aquest llibre castellà traduït al català. Per tant, els dos llibres catalans que la gent considera per excel·lència són gairebé traduccions. En canvi, aquest llibre, que com he dit anava adreçat a les classes populars, és un tractat de després llegiré el contingut amb els índexs, és un llibre molt important, hi ha faves a la catalana, els menuts, la manera de cuinar amb llard, per exemple, en els sofregits no hi posaven tomata, aprofiten molt el que tenien al convent, la majoria de convents, hospitals, tenien horts i tot això. Bé, abans d'analitzar-lo, us llegiré breument què menjava la gent de l'hospici, de l'hospital. Per exemple, es conserva un plànol de l'Hospital de Santa Caterina de 1739, i allà hi ha dibuixat un espai que diu Barri o para tener gallines. Les gallines tenien una gran importància per a cuinar el brou pels malalts, i entre les obligacions del comanador de l'hospital diu ítem, tinc de cuidar del dit comanador en tenir sempre bona provisió de gallines per als malalts en el galliner de la comanda i els ous del dia que d'elles resultaran els hagi de guardar per dits malalts. Sobre el tema del pa, fent que el pa vagi en dia sempre avançat per no dinar pa del dia, és a dir, que els pobres, els malalts, no dinaven pa del dia, menjaven el pa del dia abans. I quan es despertaven al dematí, en els malalts, fixeu-vos, ítem que tots els matins, en sentir la campaneta de la infermeria, pujarà amb un barral de vi per donar una tassa de vi a quiscun malalt, després d'haver menjat la sopa, si no és en aquells que el metge i cirurgià dirà no li en doni. I després, del mateix modo, a les 10 hores de la matinada, sentint dita campaneta, pujarà a distribuir l'opà i vi a dits malalts, donant a quiscun d'ells mig pa de 10 onces, mig partint l'opà davant els malalts. I si dita dispesera sap que algun malalt pot menjar d'aquell, li donaran un poc de pa de canonja. Atenció, pa de canonja, pa bo, perquè els desgraciats menjaven pa negre, menjaven pa de sègol, però ells ja distingien amb el pa de canonja, ja sabeu que hi ha la vida de canonja, que sia fresc i moll. pa de canonja que sia fresc i moll. I si el metge o cirurgià deixen ordenant que algun malalt menja poc, se li donarà menys ració de pa. Però si és algun convalescent que necessita de posar forces, se li donarà la ració de pa més crescuda. I així mateix han de tenir gran cuidado de reconèixer tots els dies els calaixos dels malalts per saber qui menja el pa. I d'aquesta manera sabrà repartir millor el pa donant menys ració als qui no en menjaran. Bé, també hi ha una altra disposició per l'oli i etcètera, etcètera. Bé, a l'hospici, hi havia l'hospital davant i a l'hospici a l'altre costat. Què els hi donaven a l'hospici per aquesta època? Hi ha unes ordinacions també de finals del 18 i diu: la ració diària de los pobres ha de ser una porció d'escudilla del país, compuesta de legumbres, verduras, tocino i arroz, y con una pequeña porción de perdiz y hígado de cordero a mediodía, y con una ración de arroz con tocino por la noche, u otro equivalente, puesto que ha acreditado la práctica que es lo que mayor prueba en dicha casa y sale con más comodidad, y el pan, que para los hombres será libra y media y para las mujeres, muchachos y muchachas, 15 onzas, se les repartirá en comida, cena y desayuno, convirtiendo lo último en sopa, que con menos basta y se les cría más robustos. En la cuaresma y vigilias ha de dárseles una taza de potaje y más si lo pidieren, y una porción de legumbre en aceite y vinagre, que es lo que más gustan. Pero a ninguno se les da vino, sino a aquellos que por su edad o debilidad lo necesitan con moderación y presidiendo siempre el dictamen del médico y licencia del capellán. Per tant, ja podeu veure una mica que hi ha una diferència abismal entre el contingut d'aquesta obra i el que menjaven aquella gent. Per tant, hi ha una diferenciació entre la cuina d'uns i dels altres. Bé, fixeu-vos, us he explicat que aquesta obra té dues parts, un tractat de peix i un tractat de carn. Enumero breument les receptes que convé, una mica per sobre, i llavors en llegiré un parell, perquè veieu que estan molt ben fetes i són molt detallades. I aquestes receptes, d'altra banda, tenen un valor etnològic important per les mesures, per la llengua, pels estris que fan servir, pel temps de cocció. Penseu primer, l'aigua no estava clorada, es havia de coure amb carbó o amb llenya, no hi havia neveres llevat el pou de gel, és a dir, que si mataven un cabrit i era l'estiu, l'endemà ja podia. Per tant, això vol dir que se'l tenien que menjar d'una manera o d'una altra, fora que l'havien de portar a un lloc, una carnera, a un lloc que hi hagués frescor. I a l'estiu, el peix, ja sabeu que tots els convents i les cases aquestes d'hospital, on hi havia molts religiosos, consumien molt de peix. El peix el portaven de Sant Feliu de Guíxols, majoritàriament. I un carro tardava 8 hores en venir de Sant Feliu de Guíxols a Girona carregat de peix. I havien de portar el peix amb unes saques i amb unes falgueres perquè no es fes malbé. I llavors intervenia el mustassaf, que els hi mirava les granyes dels peixos, aviam si eren del dia o no. I els adroguers venien uns productes que es posaven a sobre dels peixos per amagar la fortor, perquè quan un peix ja podia, com que ningú el volia, hi havia una mena de pogos que treien la fortor. Bé, el tractat de carn, fixeu-vos què menjaven els privilegiats, almenys de l'hospital o de l'hospital d'aquí Girona: costelles a la brasa per fer la pilota a l'olla, com se compon el picadillo, com se cou qualsevol cap de vedella, com se compon el gall d'indi, com se compon la tripa de vedella, botifarres dels budells a la vedella amb serrallonada, cassola de dijous gras per fer pollastres amb agredols. L'agredols era una salsa feta amb sucre i vinagre. Ara potser no els agradaria, però l'agredols en el segle XVIII era molt important. Pollastres amb grans de gras, pollastres amb salsa de codonys, gallina rostida, com se guisen los colomins amb salsa d'ametlles, per compondre una gallina bullida, fileules de carn, platillo de la batalla d'Almansa, com se cou el porcell de dues o tres maneres, com se componen les perdius de diferents maneres, com se'n pot fer una empalada a l'as, com se fa la salsa per un capó rostit, com se componen els conills, com s'ha de fer el trinxat de llebre, com se componen les llebres. És a dir, imagineu-vos que els malalts no menjaven llebre. Eh? I d'altra banda, en aquella època, les aus eren privatives, les perdius, les gallines, eren privatives de les classes altes. Eh? Ara estem acostumats a menjar pollastre, però jo encara soc gairebé cada dia, si volem, però jo soc d'una època encara que es menjaven pollastre només els dies de festa i el algun diumenge, i era una menja delicada. Eh? Com se componen les llebres, com se couen els cabrits bullits, com se couen els conills farcits, com s'ha de fer per salvar la carn de ciervo o vedella, sia de vaca o de bou, per coure un pernil, com couràs caps de cabrits rostits, com se couen les faves tendres a la catalana, com se couen els bolets i les carxofes, els conills, relleno de peres, préssecs i pomes, com se cou el fetge de vaca o de ciervo, per entendre el vinam gros en dues hores, per fer-lo menjar l'an. I el tractat de peix també és molt delicat. Ja he parlat que en aquella època qui volia menjar peix de mar via des d'aquí Girona, doncs el port per excel·lència era el de Sant Feliu, però jo també he notat que ve peix del port de Palamós. Un altre peix que trobem molt sovint és el peix que salat o escabetxat, tonyina escabetxada, sardina premsada, arengada, i després en alguns llocs menjaven peix de riu, sobretot en els convents de la part del Ripollès, els peixos de la Cerdanya menjaven truites, però en aquí no hi havia una certa contaminació, però aquí era bastant sovint que la gent mengés bagre, que la gent mengés carpa, etc. etc. Hi ha una disposició conservada aquí a l'arxiu de l'Ajuntament de Girona, amb un manual de cors, que la gent d'aquí a Girona anaven a l'unyar amb explosius i rebentaven els peixos, i bé, ho prohibeixen aquesta pràctica furtiva. Fixeu-vos que en el cas del peix diu: relleno de carbassa en dia de peix, llagostes de 3 o 4 o 5 maneres. Al segle XVIII la llagosta era un marisc poc apreciat. A la zona del Maresme, que a la zona de Mataró, de Calella i de Pineda, que tenien el mar davant, la llagosta gairebé anava tirada. I tots els hostals del Maresme, que la gent s'hi parava quan anaven de la Granota, que anaven cap a Barcelona, donaven sempre llagosta. Per fer arròs en dia de peix, com se fa l'escudella blanca, com se compon el bacallà de diverses maneres, ous escumats amb salsa, i tots els dies de Quaresma, ous, i havíem de menjar ous i peix, per escabetxar peix, per ous filats, per coure cargols, per fer una salsa, com se compon la lamprea, per fer un guisado de tonyina i sorra, com se componen les truites estofades, tonyina fresca, cassola de lamprea i lamprea rostida a l'ast, com se couen les sípies per compondre l'esturió, etc. etc. Bé, i ja per acabar, llegiré doncs un parell de receptes. Per tant, aquest manuscrit, aquesta obra de cuina, crec que és interessant perquè avui dia hi ha molts de plats que es podrien recuperar. Avui dia hi ha aquesta falera per la cuina, hi ha molts de plats a la cuina catalana del segle XVIII que, salvant les distàncies, canviant les mesures, però es podrien tornar a posar en coneixement. D'altra banda, encara hi ha plats d'aquests que els rellenos de festa major, jo la meva família eren de la Bisbal i encara doncs feien allò, aquells, les pomes farcides, i feien les amb carn a dins, i els famosos platillos. Bé, ara ho llegiré per fer pollastre amb salsa de codonys. Un plat que no l'he vist enlloc, però que no costaria res doncs, que avui dia, si aneu a un restaurant de Girona i demaneu cuina catalana, és difícil trobar un plat de cuina catalana. I totes les cuines que ho vols. però si voleu menjar plats del país, llevat de quatre canelons, que la majoria són congelats, és difícil, no? S'ha perdut una mica la mena d'aquests plats d'abans. Bé, pollastre amb salsa de codonys. I és d'esta manera. Faràs rostir o sofregir los pollastres sien quartos o a mig, o bé sencers, de manera que sien mig cuits i posats a la cassola faràs esta salsa. Bé, al segle XVIII no feien servir salsa de tomata. Gairebé avui dia estem acostumats a que en els sofregits hi hagi ceba, tomata. Però en aquella època, el 90% dels sofregits, la tomata es menjava en conserva, però en els sofregits s'hi posava ceba i moltes espècies. Era una cuina molt especiejada, però no solen abundar. I els posaràs a la cassola, faràs una salsa. Prendràs dalts de cansalada petits i els posaràs a sofregir. I en ser ben blancs, i tiraràs alguna de ceba trinxada ben menuda i fes que sofregesca ben bé tot. I en estar la ceba ben sofregida, posi una porció de codonys, pelats i tallats al llarg, com se talla de llarg, i el farà sofregir tot fins que els codonys siguin tous. I tiraràs tot junt damunt dels pollastres o colomins, de manera que, dit quasi coberts de dita farda, luego ho sassonaràs d'espècies, eso es, pebre, nou moscada, canyella, i tiraràs un poc de vi i vinagre i sucre, que n'estiga bé, una onça per cap, i s'hi tirarà el caldo que cobria sota la vianda i bulla seguidet fins que el suc se resolga. Per tant, receptes complicades, receptes detallades, receptes que farien la delícia de qualsevol paladar, i que jo reivindico, doncs, que en lloc d'haver-hi aquesta cuina química que fa molta gent, aquesta cuina amb esprais i amb coses, amb combustions estranyes, doncs que estaria molt bé que poguéssim menjar un plat d'aquests ben cuinat, a foc lent, amb una bona companyia. Bé, acabo amb una sopa de peix. Com s'ha de fer una sopada de peix? Sopada, veieu, una paraula que s'ha perdut. Ell, al segle XVIII, en deu, anem a fer una sopada de peix. Ara la gent diu una sopa. Però, per tant, aquest manuscrit també té una importància dialectològica i... Com s'ha de fer una sopada de peix? Pren el peix bo per sopa, com és l'escòrpora, lluerna o cap de mitja en amunt, que la cua és carn molt vasta. És a dir, que quan ja tenien un peix, fixeu-vos que eren fins aquests frares, ja agafaven un peix i ja tallaven la cua perquè consideren la part del final, perquè consideraven que això ja era una carn basta. Com també un cap ben gros de bon peix, com és nero, corball, reig, palomiga. Fixeu-vos, amb dos ratlles ja ha descrit cinc peixos. No menjaven qualsevol peix, Avui dia menjar un nero, menjar un corball, menjar una palomiga, en Pla deia que el corball era el peix que tenia la carn més exquisida. Al segle XVIII aquests frares ja el sabien apreciar, Corball, palomida, ben net que sia, lo tallaràs a pedaços medians i los posaràs a coure, només que amb l'aigua necessària. Conegues si ha de menester per escaldar la sopa, i en l'aigua que bull lo peix, bo serà tirar-hi algo d'alls sofregits amb oli, i tiraràs tot, com també algo de safrà i de més espècies, i mentre que bull lo peix, pica uns pocs de pinyons i de safrà i un granet d'all amb una molla de pa remullat. És com es fa la picada en català. Per tant, aquesta picada del segle XVIII és la mateixa que es fa ara. Tot això ben picat, com també dos o tres rovells d'ous durs, i si tens, i si no, passa avant. I luego deixataràs amb la mateixa aigua d'on bull el peix, posi oli, sal i espècies, i fes que el suc necessari per escaldar l'opà. Tenim ja la sopa tallada i armada en el plat o cassola, que s'ha d'anar a taula i cuit que sigui el peix, tirar alguna cosa d'oli a la sopa i un pols de sucre, molt poc. I si estàs sense passar avant, tiri alguna cosa de canyella, que amb la sopa ja saps que hi diu molt bé. Per tant, hi ha una cinquantena de receptes de peix i una cinquantena de receptes o 40 de carn, gairebé un centenar de receptes, que són una mostra del que menjaven les èlits i les classes mitjanes, eh? I que demostren, doncs, que si aquest llibre servia més que d'entreteniment per copiar-lo, doncs hi havia una diferència abismal entre el que cuinaven, entre el que menjaven uns i el que menjaven altres. En l'edició de les ponències per l'any vinent, doncs segurament, doncs, que també donaré a conèixer unes quantes receptes escollides i les compararé amb les dels altres manuscrits, perquè aquest, el frare Joan Beguer, hi afegeix coses de la seva collita i són interessants de recollir. Bé, moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta, si no, la deixaria.